Hola tots, comencem temporada a arrel l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat a Ràdio Alcoi. Volem començar coneixent els projectes i reptes de la Mancomunitat per al que va ser últim curs polític de l'actual legislatura, amb novetats interessants que hem pogut parlar aquest mateix matí a la seu de la Mancomunitat amb el seu president, amb Manuel Gomicia. Anem a escoltar la entrevista de seguida i anem a parlar, i el tenim així, a Enrique Moltó, que és professor de Geografia a la Universitat d'Alacant, per fer un anàlisi de com s'ha comportat meteorològicament l'estiu a la comarca i, ja ho dèiem l'altre dia a l'hora del medi ambient, sembla que serà un bon any per als aficionats als esclatassants, que són molts a la comarca, i volem saber quines han sigut les condicions que faran possible que en principi siga una molt bona campanya. Aquests són els arguments d'aquesta primera edició de la temporada d'Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat en Ràdio Alcoi. Per tal d'obrir temporada en Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, hem volgut vindre a la seua seu, a l'espai Àgora de l'Ajuntament d'Alcoi, on té seu l'entitat supramunicipal que presidís Manuel Gomicia. Molt bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Per tal d'analitzar els reptes, els projectes que la Mancomunitat vol dur endavant en aquest últim any de la present legislatura, amb 13 pobles després de la incorporació d'Alcoletge aprovada al plenari la passada setmana.
Exactament, Alcoletge ha sigut l'última incorporació a la Mancomunitat, que no serà l'última, que nosaltres esperem que com a mínim dos pobles més de la comarca s'incorporen al projecte.
Per què està costant tant que molts municipis se puguen adherir-se a la Mancomunitat i per extensió als serveis i avantatges que ofereix?
Hombre, si uno fa un anàlisi del concepte de Mancomunitat en la Comunitat Valenciana, i bé un poc el mapa en tot el territori, no són projectes que estan assumits en la infraestructura de la Comunitat Valenciana. N'hi ha regions molt més, que tenen molt més clar el tema de les comarques, com és Catalunya i el País Basc, i en la resta del territori nacional no és tan fàcil. O sigui, en el projecte nostre tenim que explicar sempre el projecte i l'objectiu. Sin embargo, en un Catalunya, per exemple, existeix un mapa comarcal i tot el funcionament és comarcal i tot funciona des de l'òptica de la comarca i tots treballen col·lectivament. Així costa un poquet més, això no vol dir que sigui impossible. Jo, la veritat, en aquests 3 anys i mig que porto de president he tingut la sensació real de que la gent vol i està molt implicada. Sempre que tinc l'oportunitat d'anar als pobles, sempre agraeix l'enorme col·laboració que fan els ajuntaments, els alcaldes sobretot, perquè aquest projecte tiri endavant. I jo la veritat que estic molt, molt orgullós de sobretot de la voluntat de... No? També és cert que el que acabo de dir, esta comarca és molt comarca, no? Igual que en altres territoris de la Comunitat Valenciana la gent no té cap visió comarcal, així sí que existeix una comarca tradicional, històrica, no? I això també ajuda a que la gent treballi en comarca. L'únic que tenim que anar millorant, a poc a poc, jo entenc que no és ni una, ni dos, ni tres legislatures, és el tema de coordinació de serveis, que és la gran expectativa que té la gent. Jo crec que hem aconseguit molt en aquests 3 anys, molt, perquè d'una infraestructura que pràcticament acabava de dir i dedicava això, però que donava pocs serveis, ara estem en un nivell de serveis únics als ajuntaments que jo realment estic content, estic orgullós del resultat final.
Venim d'un últim curs polític on han destacat la posada en marxa de diferents serveis, tant des de l'àmbit assistencial o social com també econòmic, amb eixa col·laboració amb el CEI i les agències d'innovació en diferents municipis.
Sí, exactament. Així n'hi ha un concepte. Moltes voltes, quan es discuteix el concepte de mancomunitat, alguns se'n van als macroprojectes, i no és cert. Encara que és necessari un macroprojecte, el que és molt important, sobretot en aquesta comarca, és la unificació entre les ciutats amb més població i amb menys. És un gran problema que tenim, de que en el que les ciutats amb menys població continuen sent poblada, i és una necessitat que tenim tots, de que la gent que viu en un poble més xicotet tinga les mateixes oportunitats i serveis que la gent que viu en un poble més gran. Per a nosaltres ha sigut una màxima el igualar al ciutadà que està en la comarca. I sí, hem iniciat serveis en la que, per exemple, esta col·laboració que tu dius del CEI hem portat l'emprendedorisme al poble més xicotet de la comarca, i això és molt. O sigui, això fa 2 anys era impossible, perquè els ajuntaments que tenien la capacitat econòmica per a difondre l'emprendedorisme, pues ho feia i anaven bé, però el que està en una ciutat, en un poble més xicotet, no té cap possibilitat de difondre el concepte d'emprendedorisme, d'ajudar a l'emprenedor. I ara, a dia d'avui, tenim emprenedors en ciutats de 100, 200 i 300 habitants.
Un, quan és president de la Mancomunitat, es dona compte que allò que podem donar per fet, per exemple, que el veí del xicotet municipi de la comarca sap que en Alcoi disposa d'un recurs, resulta que no és aixina, que hi ha un cert desconeixement?
Totalment, és aixina. I la gent no té per què saber els serveis que n'hi ha en la gran ciutat. O sigui, cada un sap el que sap. És obligació dels estaments públics de difondre això i agilitzar molt més els serveis que té la comarca. Això ha sigut una tasca nostra des del departament, i jo crec que està donant molt resultat. Per exemple, n'hi ha un projecte per a nosaltres és molt important, que és el tema de turisme, que la gent en general no sap la infraestructura turística o els serveis turístics que n'hi ha en la comarca. Cada un sap lo seu i un poquet del costat, però en conjunt no se sap. I ara sí que n'hi ha un projecte de mancomunitat turística.
L'Ajuntament d'Alcoi ha aprovat la posada en marxa d'una agència de desenvolupament local de caràcter comarcal. Ahir la Mancomunitat juga un paper clau.
Sí. Cada any anem creant coses noves d'acord a les necessitats que va generant-se per part dels ajuntaments. Mira, la crítica que moltes voltes fa algun partit polític de que este projecte no va tan ràpid, no és cert. No és cert en el sentit de que este projecte és comú, i donem un pas quan n'hi ha majoria absoluta de tots els ajuntaments per a fer les coses. Turisme va ser una proposta, emprendedorisme va ser una altra proposta, l'albergue d'animals que està per ahí també, el tema de cultura, el tema de música, tot això ha sigut demanat pels ajuntaments. I ara, i tal vegada per la tasca que vam fer en el tema d'emprendedorisme i la tasca que hem fet també en el tema d'ocupació, pues ha sorgit la necessitat de crear una agència d'ADL a nivell comarcal. És un repte nou, però jo estic convençut que de la mà de tots anem a donar un servei prou important.
En quina situació es troba el projecte de l'Albert Caní? Perquè ens consta que en poc temps van a començar ja les obres.
Pues ahir es va firmar ja el replanteo. Demà tinc que baixar a signar ja l'inici d'obra i a partir d'ahí el que dure l'obra. És una obra que durarà al voltant de 2-3 mesos, espere. Les obres mai se sap. I ja està. Per exemple, aquest projecte també va haver un moment que pobles grans com és Cocentaina i Muro s'havien quedat sense servei d'animals i ara pues, per fi ha costat prou, però per fi hem aconseguit aquest servei. Vull agrair a l'enorme esforç i implicació que ha tingut de l'Ajuntament de Muro, perquè des del primer moment ha estat ahí, i si no haguera sigut per l'Ajuntament de Muro això haguera sigut molt difícil.
Per l'import d'aquesta obra ja podem parlar, entre cometes, d'un dels macroprojectes, no?
Sí, el macroprojecte i va en la línia que el dia al principi és aquesta necessitat xicoteta que tenen els ciutadans. O sigui, què fer dels animals una vegada que ja el propietari no el vol. Llavors és un gran projecte i és un projecte que realment serveix als pobles.
Encara que parlar de mancomunitat i macroprojecte ens porta directament al polígon comarcal.
Sí, el polígon comarcal van tindre una reunió a principi de l'estiu en la direcció, en les dues conselleries, la conselleria d'habitatge i la conselleria d'economia sostenible. Jo crec que s'han sentat les bases per a la realització d'aquest projecte. Tinc ara, en breu, que tornar a reunir-me, perquè n'hi ha un aspecte a definir que necessitem l'assessorament de tècnics, i és la gestió. O sigui, diguem que l'espai el tenim, la voluntat de les conselleries estan, la voluntat dels ajuntaments està, però apostem per un model públic de gestió, en el que lidere la gestió siga la mancomunitat. Això, a nivell de territori, n'hi ha molt poquetes experiències, molt poquetes, i tinc que reunir-me en la Conselleria d'Economia Sostenible per veure aquestes experiències quines són, anar a veure-les i valorar com fer això. Jo espero que abans de que finalitzi la legislatura, és a part el que és la gestió del projecte estiga clara, i a partir d'ahí no costa res. A partir d'ahí sí que la part urbanística està pràcticament feta. Bueno, feta. Ja sabem el que és l'urbanisme, però l'inici del projecte. Així, el gran problema era, perquè ha sigut una proposta dels alcaldes, de que fora pública i de gestió pública. I això ha de passar sí o sí per la mancomunitat.
Pel que fa a la ubicació, ja està clara que serà la proposta que va plantejar en el seu moment l'Ajuntament de Muro, que compartia també altres com Cocentaina o Banyeres.
Sí, la proposta inicial, inclús la Conselleria d'Habitatge va veure que era l'espai ideal. Estem convençuts. És un projecte, és un espai ampliable, amb possibilitat d'ampliació, perquè la zona dona per ampliar. I sí, és la proposta assumida per tots els alcaldes de la Mancomunitat.
Doncs anem a seguir amb moltíssima atenció eixe i els altres projectes i iniciatives de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat en aquest últim curs polític de l'actual legislatura. Agraïm moltíssim que ens hagi atès el president de la Mancomunitat, Manuel Comicia. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies, i també agrair l'esforç que fa la cadena SER per este projecte. Ahir van tindre una reunió de tècnics i alcaldes i va eixir la cadena SER, perquè sempre hem detectat el carinyo que teniu de cara a que este projecte vagi endavant. Vos agraïs.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
És un plaer saludar a Enrique Moltó. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Professor de Geografia a la Universitat d'Alacant. Avui per fer una anàlisi del que ha sigut el comportament meteorològic durant les últimes setmanes, amb qüestions molt destacables i amb conseqüències directes per a molts aficionats de la comarca que ara, a l'inici de tardor, estan esperant que passen una o dues setmanetes per eixir a la serra a buscar els tan preciats escaltassangs. Perquè, Enrique, l'altre dia a l'hora del medi ambient ens ho comentava l'amic Tono Velda, que es donen les circumstàncies, les condicions per a que la campanya siga bona.
Sí, clar, que siga bona, encara que també, com crec que va comentar i a més hem recordat en alguns programes així en la ràdio, molt irregular per altra banda, a lo millor, és a dir, n'hi haurà en algunes zones molts i en altres pràcticament ni un. Jo això penso que sempre és més o menys així, no? Però enguany és especialment irregular, no? La situació que hem tingut. Per supost, jo vaig a donar algunes xifres de memòria aproximades, però aconsellar a tot el món, perquè aquestes xifres es basen en la pàgina de avamet.org, que moltes vegades hem recomanat i continuarem recomanant, i que un es clava allí i veu la pluja del dia, quin dia va ser la pluja, si quan es clava en el que s'anomena registres històrics, pot buscar el dia que va ploure, no només l'estadística mensual, anual, sinó en cada estació inclús, inclús en alguns casos, doncs, com dic, exactament quin dia va ploure i molta quantitat, no? I això evidentment és molt recomanable perquè totes les zones no han tingut la mateixa sort. Sempre diem que la pluja de l'estiu és irregular. Sabem que, per exemple, en juliol, si no recordo mal, només va fer una ploguda en planes d'estes de 50 litres molt concentrada, però per ser planes des d'aquest dia que ahir no l'ha vist més. O sigui que això és així, a més, i se cree que no serveixen molt per a això. El que la gent vol són les pluges d'agost i setembre, no? Sobretot de la segona quinzena d'agost i del que portem de setembre, i bueno, pues ahir hem tingut una situació prou peculiar, no? Crec que moltes vegades en dia, a vegades la gent en dia, pues avui faran escaltassangs, enguany faran escaltassangs, antes de que vinguera lo de la Font Roja, no? I jo li deia, pues anirem a collir-los d'enfront del Collao, que és on més ha plogut, no? Perquè clar, havia plogut en Mariola, en altres zones de Mariola, però molt especialment ahir, en aquesta estació de Trencacaps, que és la que té a Ciba ahir d'enfront del Collao, no? I dius, bueno, pues això és així. I a més, aquesta irregularitat, diguem que és típica, però moltes vegades és típica per una tronada, no? Però aquest estiu ha sigut típica per diverses tronades. Moltes zones de Mariola han tingut tronades irregulars i intenses la segona quinzena d'agost, inclús també en algun cas estos dies de setembre. Altres zones, com zones de Benifallim, per exemple, també han tingut situacions més o menys intenses. Zones, inclús alguna zona dels Plans, la Sarga, també va tindre alguna. En fi, tot com dic, un disc molt de la irregularitat. La zona de Beneixama, tot aquest sector d'allí, la Folla del Coll, la Folla de Castalla, tota aquesta zona que està un poc més cap a la zona de Vinalopó, pues, també ha tingut algun moment de pluja més o menys intensa, o inclús el mateix Banyeres, però tot dins, quasi ningú l'ha plogut el mateix dia sempre, no? És un poc el que caldria dir, no? Bueno, i bàsicament també destacaríem el cas de Font Roja, no? Font Roja, durant bona part d'agost i setembre, no és que no tinguera pluges, però igual ploïa prou menys que en el nucli urbà del Coll, per exemple, o en altres zones pròximes, i de cop a repent, pues, com sabem, pues, fa uns dies van tindre eixa tronada que es va quedar encallada allí de forma, bueno, pues, sempre són un poc un misteri, no? Però es va quedar encallada realment, va tindre una situació que no se n'anava d'allí, tu anaves mirant, ara que és molt divertit això de poder mirar els pluviòmetres en temps real, i al final, pues, veies que allà anaven acumulant-se litres, tu senties els trons, veies els pluviòmetres del Coll a zero, pràcticament, i allí era, pues, 20, 30, 40, 50, 60, fins a quasi 80 litres en el santuari, i aquesta estació la té Avamet en col·laboració amb la Universitat d'Alacant i en el centre que n'hi ha allí de la Universitat d'Alacant en la zona del santuari, i en el cas del manejador, pues, al voltant de 60 i pico, proper de 70, no? I segurament altres punts de la mateixa Font Roja també molt, molt divergents, n'hi ha que dir-lo, no? Per tant, bueno, pues, evidentment, clar, tota aquesta pluja al que li agrada ser transcendent d'aquesta zona, pues, sap que sí que està clar, perquè clar, la pluja de tronada per a cultius i aqüífers no és la més convenient, no? Però a les cartes li dona igual. I, a més, després hem tingut també dies d'humitat, que suposa que això també ho afavorix. Tampoc ha fet fred encara, ni ha fet vent. Pues, totes aquestes condicions, com ja vam recordar en el llibre de l'amic Tono, que vam dedicar un capítol a la climatologia, jo sempre veig el que gent diu, no? Perquè és el que entén d'aquestes coses, crec que són favorables per a aquestes qüestions. Per altres zones típiques dels catassans, com algunes serres pròximes a l'Orxa, zones del comtat, de Serrella i tot això, pues ahir la veritat és que desgraciadament ha passat la mà per la paret. No només ja per a la qüestió dels catassans, sinó per a alguna cosa més prosaic, com és el tema directament de l'agricultura, no? I els aqüífers que estan passant o acabaran passant-ho mal, perquè si no plou ara a partir d'aquestes setmanes, pues clar, i la veritat és que la mancança és important, no?
Uh-huh. Les tempestes d'estiu han vingut acompanyades amb una intensíssima activitat elèctrica,
sí.
Perquè caien rajos,
sí,
però una barbaritat, sobretot a la zona de la Foia de Castalla, en
sí,
van caure un dia,
sí,
una autèntica barbaritat.
Sí, n'hi ha pàgines ara que el fan el registre dels llamps, per tant, pues és com tot, abans igual que ho sabies, però no sabies comptar. S'ha batit el rècord de número de rajos en un dia, no? Clar, perquè estem mirant, nosaltres no es miraven, no? Però sí que és de veres que ha hagut una intensíssima activitat elèctrica. Resulta que ha hagut una situació de algo d'aire fred en altitud, situació un poc indefinida en superfície, i bueno, pues al final això es dona, en aquesta època de l'any és quan més tronades n'hi ha. Afortunadament, en molts
sí,
pocs sense pedra.
Sí.
Pedra ha hagut poca i altres anys ha hagut més. I bueno, pues en el tema de les tronades, la pedra, els llamps, perquè així sí, perquè així no, això ja ho farem algun dia, una explicació més llarga. Sempre diem que és algo caòtic, no? I és de veres. Tot i que realment, si tinguérem una estació de radiosondeig cada 100 metres, i cada 100 metres, si diguem, o sigui, que no és, que sí que té una explicació, val? No és que siga, això és perquè sí, no, és perquè sí, no, n'hi ha unes condicions específiques perquè les tronades donen uns llocs i no en altres. El que passa és que és impossible tindre la suficient densitat de sondejos com per a que això es pugui donar. I per això al final t'has de fiar dels models informàtics, que fan el que poden. El model informàtic el que fa és, a partir de tindre 4 o 5 dades, fa com si en tinguera 100.000. I llavors intenta reproduir la realitat a partir d'aixes dades. I li se dona més o menys bé, depenent del cas. Jo n'hi ha que dir que en algunes d'aquestes tronades, la veritat és que el mapa del dia anterior, inclús del mateix dia, les reflectia, però al final, en aquestes tronades, el tenies que quedar en que la possibilitat existia i tenies que mirar el radar i veure què passava. I radar i tot, de vegades veies que la tronada anava acostant-se i quan arribava així es desfea, perquè n'hi havia condicions per a que es desfera, i altres vegades és que realment la tronada el naixia damunt de tu, la de la Font Roja va ser un cas d'estos. No podies haver-la vist vindre des de ningun lloc perquè va aparèixer damunt de tu. Sí que es veien els torreons, a punt de... sí que es veia ixe matí, jo recordo haver vist els típics borreguets, els altocúmuls, però que això el diu que n'hi haurà tronades, però a on? Per això, a l'hora d'encertar les previsions, en aquest cas, pues, al final, el que també n'hi ha que ser un poc sincer, no? Hi ha que dir, mira, avui plourà molt en un lloc i al costat no plourà res. Això ja ho sé dir jo, pues, ho sabràs dir tu, però és així, no? O sigui,
és el
que ja era. Podrem arribar a l'època que jo estic desitjant que arribi, a partir d'octubre ja pot passar així, de tindre pues, situacions un poc més generals, més concretes, en les que intentes estirar-te un poc més en la previsió, però ara pues, en les tronades pues, has d'anar així, no n'hi ha molta.
Perquè fa les temperatures, no ha sigut un estiu amb puntes de calor molt elevades, no?
Jo crec que és 40, no sé si hem arribat en cap lloc, em pense que no, tu cada mes has estat de guarda moltes, això sabies que mirant les estacions d'abament no s'arribava molt, va haver un parell de setmanes que vam tindre uns 34-35 molt contínues, això sí, i sobretot també dos altres setmanes també de mínimes per damunt de 20, que jo crec que així en aquesta zona és el que pitjor portem, però bueno, jo crec que és un dels anys que millor s'ha dormit dels últims, sense aire condicionat, però l'altre no val, no? Jo que no en tinc, que en la finestra oberta, si tenies la casa més o menys acondicionada, pues, ja dic, menys una o dues setmanes que va ser un poc més fotudes, que també no pots esperar.
És estiu,
jo no crec que ha sigut en aquest sentit un estiu molt, molt dolent, no? Bueno, un estiu curiós, en el cas de les tempestes i en el cas de les temperatures, no?
Enrique Moltó, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Així tanquem aquesta primera edició d'Arrel, el programa de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat en Ràdio Alcoi. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.
How to be brave. Bodalcoi reúne a los mejores profesionales los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Castell de Barcell, en la carretera Alcoi-Bañeres. Todo lo que necesitáis para vuestra boda, celebración o evento.
En Bodalcoi te esperamos Andia Moviajes, Antonio Limiñana Fotografía, Alma de Reina, Tocados y Complementos, Expert Sabadell, Fernando Cano Ceremonia, Juanjo Garrido Joyero, Lobrador de Martina Pastelería Creativa, RMS Luz y Sonido, SEA Eventos, Sex Lovers, Noche de Bodas.
Sábado 29 y domingo 30 de septiembre, Benifato celebra su Fira de San Miquel. La artesanía, gastronomía y cultura se dan cita en la Vall de Guadalest.
Podrás degustar comida típica, olleta de blat y pilotes de daxta, buñuelos, minchos caseros, miel, embutidos de la tierra...
Y también podrás disfrutar de la primera edición fotográfica en el local multiusos, además de zonas infantiles, venta de libros y puestos de artesanía. Todo esto y mucho más en la Fira de San Miquel, en Benifato, a 23 kilómetros de Benidorm.
Recuerda, disfruta de la Fira de San Miquel el sábado 29 y domingo 30 de septiembre. ¡No te la pierdas!
Benifato, la puerta de Aitana.
Este dijous, a la una i mitja en amagatalls de la festa, contarem amb autors e intèrprets i presentadora de la segona setmana dels monòlegs d'Alcoiania en la seua 8a edició.
Amigos de la música de Alcoi, temporada 2018-2019. Reaparición en Alcoi del famoso ballet flamenco de Antonio Canales con su mítico espectáculo Bailaor, que ya ha cumplido más de 500 representaciones en los teatros más importantes del mundo. Domingo 21 de octubre en el Teatro Calderón a las 19:30 horas. Con esta producción, que contará con música en vivo y en directo y un formidable elenco de artistas, Antonio Canales recupera parte de su esencia con una obra que es referencia en la escena actual del flamenco. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17:30 a 20 horas, en tiquetalcoi.com y el día de la representación en taquilla de Teatro Calderón. Empezamos una temporada fascinante. Radio Alcoi con la música.
Se traspasa comercio de alimentación por no poderlo atender, con muy buena clientela, en la zona de la Alameda. Interesados, llamar al 653-92-79-88.
Tragaluz, el suplement des dijous a les 7:20 de la vesprada. Una iniciativa cultural de Radio Alcoi, recolzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcoi.
Radio Alcoi, tu emisora de la cadena SER en el 100.8 de la FM y en el 1485 de la onda media.